IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Conciliació i corresponsabilitat. Dues paraules que haurien d'anar de la mà, però que moltes llars encara no ho fan. Ens venen la idea que podem tenir-ho tot sense renúncies, però la realitat ens explica una altra història. Segons l'informe Sin Madres No Hay Futuro, el 70% de la càrrega domèstica i de cures continua recaient en les dones. La maternitat té un cost professional. El 85% de les persones que deixen la seva carrera per responsabilitats familiars són dones. La corresponsabilitat no és ajudar, és compartir. Però ara mateix les dones dediquen 13 hores més a la setmana a les tasques de la llar i la cura, l'equivalent a 8 setmanes laborals extres a l'any. La conciliació no hauria de dependre només de l'esforç individual de cada persona per organitzar-se. Calen polítiques públiques i estructures socials que ho facin possible. En aquest podcast posarem les dades sobre la taula, escoltarem testimonis reals i explorarem solucions. Perquè la conciliació no hauria de ser un número de circ, però, tot i així, les dones seguim fent malabars. Estàs escoltant Malabars, un podcast sobre conciliació i corresponsabilitat, perquè les dones seguim fent equilibris impossibles per arribar a tot. Fa només unes dècades el mercat laboral era territori masculí. La gran majoria de dones dedicaven la seva vida a la llar i a la cura de la família, mentre que els homes eren els qui aportaven els ingressos. Però això ha canviat. Avui les dones representen gairebé la meitat de la força de treball, han conquerit àmbits professionals que abans els estaven vetats i han demostrat que poden desenvolupar-se en qualsevol sector. Tot i això, aquesta incorporació no ha estat exempta de barreres. La doble jornada, la bretxa salarial, les dificultats per promocionar-se i la manca de corresponsabilitat en les tasques domèstiques continuen sent obstacles reals. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el 89% de les excedències laborals per cura de fills les sol·liciten dones, mentre que només l'11% corresponen homes. Això suposa un fre en la trajectòria professional femenina i té un impacte directe en els salaris i les pensions futures. En aquest episodi analitzarem com ha estat aquesta incorporació, quins reptes continuen pendents i què podem fer per garantir una veritable equitat en el món professional. Malabars, un podcast d'IB3 Ràdio, dirigit per Victòria Morell, postproduït per Sonoteque i amb música original de Tolo Prats. Capítol 2. Treballar i cuidar. Una equació desigual.
Les dones ens hem incorporat més tard en el mercat laboral perquè històricament pues, ja sabem que les dones se dedicaven a lo privat i els homes eren els que estaven a lo públic.
Francisca Garí, Comissions Obreres.
Les dones ens dedicàvem a la cura de la llar, a la cura dels nostres infants, nins, nines, a la cura de les persones majors que vivien amb nosaltres o que viuen encara, bueno, en aquell moment que vivien en nosaltres, pares, mares, persones dependents, i ens vàrem començar a ficar dins el mercat laboral molt més tard que els homes, no? I, clar, ja vàrem començar amb desavantatges. A part de que ja estan discriminades dins tots els àmbits de la vida, també dins el laboral, per simple fet de ser dones, pues encara damunt tot això ens hem incorporat més tard a tot lo públic i, per tant, els homes ja ens duen avantatge que nosaltres, durant molts anys, no vàrem dur.
Empieza la renuncia desde el momento en que eres mujer. A partir de ahí empieza la renuncia en el ámbito, bueno, en muchos ámbitos, pero en el profesional básicamente.
Victoria Ramos, consultora de igualdad.
Porque el hecho de ser mujer y estar en edad de procrear, ya a partir de ese momento ya empieza una renuncia, ya hay una falta de equiparación con respecto a las oportunidades.
Tornar a la feina 4 mesos després de tenir un fill pot ser un repte majúscul per a moltes dones. El temps de baixa per maternitat sovint no és suficient per garantir un vincle estable ni per respectar les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, que aconsella la lactància materna exclusiva fins als 6 mesos. Això porta moltes mares a allargar aquest període amb excedències no remunerades, la qual cosa implica, en molts casos, una renúncia professional i econòmica. Davant aquesta situació, algunes famílies han de reorganitzar-se, buscar suports externs o fer equilibris per compaginar feina i criança.
Quan vaig tenir la meva filla gran, vàrem tenir dificultat de conciliació perquè la meva, o la nostra situació econòmica com a família era diferent a la d'ara, per bé o per mal.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
I bé, me vaig trobar en que, clar, la maternitat sempre t'agafa com a desprevinguda, perquè per més que tu coneguis mares en el teu entorn i hagis llegit i tot això, realment fins que no ho vius la teva pell, no saps com te sentiràs com a mare. I jo pensava, innocent de mi, que bé, que tindria l'infant, que no sabia si era nina o nina, però bé, que naixeria l'infant, que estaria les 16 setmanes de baixa i que després me n'aniria a fer feina i que ja, no sé, o aniria a escoleta o cercaríem la solució, no? I quan varen tenir la nina, vaig prendre consciència que realment això era dificilíssim. Vull dir que separar-te del teu infant tan petit és superdifícil per ell, perquè t'ha de mastar, però és superdifícil per tu, perquè l'has de mastar.
Com un bebè de 4 mesos és molt petit. És a dir, és com... Normalment, quan té un vincle fort entre la mare i la nina, és com un desgarro.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'Associació Educa.
Va d'anar-me'n a fer feina en 4 mesos, no? Així, hi ha països europeus on tenen baixes de 2 anys o tal, estem parlant d'una altra cosa, no? Se donen els temps per maternar i perquè aquest vincle estigui sa. Però nosaltres tenim baixes de 4 mesos que no dan panada. Pensa que el bebè encara està mamant en 4 mesos un munt. Si avui en dia l'Associació de Lactància Materna recomana que el mínim siguin 2 anys. Llavors, estem desgarrant a una mare i a un fill d'un vincle supernecessari que tindrà conseqüències a nivell emocional en un futur. I les mares normalment ho viuen des d'aquest lloc, no? Perquè encara que n'hi hagi que se'n vulguin anar a fer feina, te puc assegurar que la majoria en 4 mesos no se'n vol anar a fer feina tota una jornada. Se'n vol anar per despejar-se, saps? I això a vegades és molt difícil, així com tenim plantejat el sistema.
I en el final, aconseguir conciliar se va convertir en no en passar dificultats econòmiques, perquè afortunadament no va ser això, però sí en haver de renunciar a moltes coses per poder renunciar a mi sou. Clar, reduir-te el sou implica reduir-te la independència, perquè... O com a mínim en el meu cas era com, a veure, el meu sou dona per lo que dona i si necessito una mica més he de demanar. I jo era, en el meu cas era una persona que duia des de 7 anys fent feina i estudiant en el mateix temps. Estava molt avesada a treure'm les castanyes del foc i a no dependre de ningú. I de cop i volta dius, uep, tota sola no puc, perquè econòmicament no puc i perquè a nivell de legislació no se te posa fàcil. És a dir, tu tens 7 setmanes i d'aquí endavant o perds 2 bebès o perds la feina, una de dues.
Vaig tenir el bebè i vaig demanar l'excedència i durant l'excedència m'he quedat embarassada. Per tant, vaig demanar una ampliació de l'excedència.
Virgínia Moll, comunicadora mallorquina, mare de família nombrosa.
I quan vaig voler tornar, que en teoria tant de guardar el lloc perquè és una excedència per cuidar d'un infant i tal, m'han dit que el meu lloc ja no existia i patatim i patatom, i m'han convidat pues, tornar rebutjant-se la meva antiguitat o anar-me'n. Però vaig estar com un limbo administratiu de que no podia tenir atur perquè estava una excedència, era com molt complicat.
Partint del punt de que els fills de pares biparentals podien tenir el permís d'un pare i llavors és de l'altre, per tant no havien de ser cuidats per altres persones fins en els 8 mesos, i la meva filla se trobava que en els 4 mesos me'ls trobaven que jo ja havia de reincorporar a la feina.
Caterina Serra, membre de l'Associació de Famílies Monoparentals de Balears.
Els drets que tenien al principi era simplement les 16 setmanes d'un pare normal, un pare o mare normal. El que passa que, clar, els fills de biparentals tenien el doble, la part d'un progenitor i la part de l'altre. La meva filla només se quedava en la part d'un progenitor. I vaig haver de lluitar moltíssim perquè me donessin l'altra part, més que res per ella, perquè simplement era per ella, perquè pogués estar en igualtat de drets que els fills de pares biparentals.
Quan una persona té un treball que li agrada, que disfruta, que se lo ha currat o per estar on està, ostres, maternar pues, és una part important, però és que aquesta és una altra part de qui és ella important. Llavors, afecta de moltes maneres, perquè afecta des d'una sensació de decepció, de fracàs, de culpa, perquè sent que he de triar entre una cosa o l'altra, pot afectar de moltes maneres, però està clar que és una part importantíssima també, no?
Les excedències per cura de fills són una eina fonamental per a moltes famílies, però el seu impacte continua sent desigual. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 85% d'aquestes excedències les sol·liciten dones, fet que reforça la idea que la criança encara recau principalment sobre elles. Aquesta realitat té conseqüències a llarg termini. Segons l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, deixar de cotitzar durant mesos o anys afecta les prestacions socials i pot reduir fins a un 30% les pensions de les dones. A més, un estudi d'Eurofond apunta que el 40% de les dones que tornen a la feina després d'una excedència es troben amb dificultats per reincorporar-se o promocionar-se. Davant d'aquesta situació, es reclamen reformes que permetin cotitzar durant aquest període, ajudes econòmiques i una ampliació dels permisos parentals per garantir una conciliació real sense renúncies.
Los planes de igualdad de las empresas, que al final no dejan de ser un reflejo, una fotografía social de nuestro país en el ámbito laboral.
Victoria Ramos, consultora de igualdad.
El porcentaje, no diría el 100%, pero se acerca mucho en todas las empresas, es que las bajas para el cuidado, las excedencias para el cuidado, las jornadas parciales para el cuidado, las cogemos las mujeres.
Les dones duim des de 1989 amb 16 setmanes de permís per maternitat. I tot i haver reclamat per activa i per passiva, el permís cap a les mares no s'ha ampliat. Sempre ens excusa de la falta de recursos. I en canvi s'han donat recursos segons progenitors, que no dic que no els hagin de tenir, però nosaltres sempre se mos ha dit que no. I jo crec que passa per millorar això, és a dir, per ampliar aquests permisos, per fer-los universals, independents de la cotització, per fer-los transferibles i que cada família pugui decidir què vol fer amb aquests permisos de maternitat i paternitat.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
Per començar, perquè tu puguis tenir dret a un permís de maternitat, has d'estar fent feina, has d'estar cotitzant. Per tant, qui realment més necessitaria tenir recursos econòmics per poder maternar és qui, no, és qui ja d'entrada no hi té accés. Perquè si no tens feina, si no estàs cotitzant, no tens accés en aquesta prestació. Després, si vols sol·licitar una excedència o vols sol·licitar una reducció de jornada, això implicarà que perdis tot o part del sou. I això és una cosa que fan majoritàriament les dones, és a dir, el 84% de les excedències les demanen les dones. El 90, quasi 93% de les reduccions de jornada les demanen les dones. I, en canvi, el 52,8% dels homes han cobrat permís de paternitat davant del 42,7% de les dones. És a dir, les dones han cobrat o han rebut menys prestació per maternitat, però han demanat més excedències i han demanat més reducció de jornada.
Cada vegada hi ha una aproximació més respecte a que els homes també demanin excedències.
Maria Duran, jurista feminista, exdirectora de IBDONA.
Però hi ha un element que és important. Les dones demanen excedències per temps màxim. Els homes, la majoria, les dades estadístiques molt diuen que la majoria els demanen entre 6 mesos i un any d'excedència, en la qual les dones que arriben en els 3 anys hi ha una diferència importantíssima en quant a incidència laboral que pugui tenir aquestes excedències.
Les dones a partir de 50 anys, val? Tu deixes de... Quan els teus infants ja podrien dir que són majors d'edat, que viuen a casa, ja saben com van les coses eternament, etc., però que ja no requereixen més de les teves cures.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
Pues després, tot d'una, t'has de començar a tenir cura dels teus pares i mares.
La parcialitat té cara de dona i moltes vegades de forma involuntària, sinó que perquè les dones, pues, l'opció que tenen per poder conciliar és agafar una jornada a temps parcial.
Francisca Garí, Comissions Obreres.
I, per tant, tot això condiciona el nostre sou i el futur de la nostra pensió. Per tant, hi ha risc de caure dins la pobresa o estar en el llindar, no? I fins i tot, quan som persones majors que tenim que han de viure d'una pensió, pues, tenir una vellesa pobra. O sigui que mos condiciona tota la vida laboral i també després mos condiciona la nostra vellesa.
Llavors, davant d'això, el que s'hauria de fer, i això sí que necessita una reforma legal, és unificar la base de cotització de la persona que ja fa l'excedència amb la base de cotització de la persona en qui conviu. I llavors sumar i dividir per dos llevaria la discriminació que suposa efectes de pensió d'invalides o de jubilació.
Els treballs de cura han estat sempre essencials per al benestar de la societat, però, paradoxalment, continuen sent invisibles i infravalorats. La major part d'aquestes tasques les assumeixen les dones, sense reconeixement econòmic ni social. Segons dades d'Eurofont, el treball domèstic i de cures no remunerat representa el 30% del PIB a Espanya. Tot i això, segueix sent una responsabilitat que es dona per feta i que moltes vegades es desenvolupa en condicions precàries o sense suport. Revaloritzar els treballs de cura és essencial per avançar cap a una societat més justa. Això passa per repartir millor les responsabilitats, garantir drets laborals per a qui cuida i reconèixer que sense aquestes tasques la resta de l'economia simplement no funcionaria.
Nosaltres, si mos dedicam i reduïm la nostra jornada i la nostra producció científica, perquè feim una altra feina, val, que s'ha de valorar igual que és una feina, val, que és una feina amb un alt contingut emocional, però és una feina, val, que és invisible, però s'atura la nostra carrera professional.
Elena Quintana, professora i subdirectora del curs d'especialista universitària en coeducació de la UIB.
Val, i per tant, jo crec que aquí hem d'anar, hem de fer com una passa enllà. Per una part, revaloritzar s'avalua del treball domèstic i de cura, perquè és que un país no fa funcionar sense això.
Perquè se mos ha educat històricament així, la societat és masclista, extraordinàriament masclista.
Maria Antònia Orell, membre de l'Associació Maternitats Feministes.
És que a més no està ben vist, o sigui, qualsevol home que demani una excedència o una reducció de jornada és bastant probable que s'endugui l'etiqueta de mantingut. És un mantingut, la dona l'ha de mantenir. Que això també dius, ostres, és que quin poc valor donar amb les cures, no? Perquè tant si queda un com si queda l'altre, en el final cuidar-te'n d'un infant o cuidar-te'n d'un adult dependent no està pagat, però no vol dir que no tingui un valor. I no se li dona valor, i com que no se li dona valor, però és que el que queda fer-ho és això, és mantingut, és que no vol fer feina.
La meva pare té uns horaris i ella ha de complir aquests horaris. I ell, si les nines no estan bé, vull dir que estan malaltes o això, cercarem la manera de que ell no hagi de deixar la feina perquè ell té, no, un contracte.
Anne Perelló, actriu, mare de dues nines.
Però que de part de la seva feina també jo no, que costa més entendre-ho, saps? Jo, per exemple, m'ha passat molt que tant a productores de teatre com audiovisual, quan he tingut qualque cosa de criatures, tot d'una han estat superrespectuoses. Clar, no passis pena, no sé què, saps? Com superrespectuoses. I en el seu cas, és a dir, jo com que m'han obert les portes i en el seu cas és ah, que demanes això, no? És com sorprenent que un home ho demani, això.
Sobretot, a mi me passa una cosa, i és que a lo millor amb entorns en els que no hi ha altres mares, sí que és vera que de vegades estàs com a de justificar.
Virgínia Moll, comunicadora mallorquina, mare de família nombrosa.
Emocionalment és xungo, perquè a lo millor si tens una reunió i arribes tard, pues a lo millor en segons quins aspectes queda com a més professional que diguis que a lo millor està fora de la roda d'un cotxe, que no que és que la teva filla tenia febre i has dormit malament, no? I implica moltes vegades no ocultar-ho, però sí, a lo millor, obviar aquesta informació. I després mullar la bomba. No, és que jo també... Jo és que tinc tres fills. Ostres, tens tres fills? És com... Buah, què pensaran? Perquè crec que de vegades se mos jutja d'una manera diferent quan sabem que som mares. professionalment també. Crec que, bueno, pot jugar a favor o pot jugar en contra, però ja se te jutja de manera diferent. No dic millor o pitjor, però... I emocionalment dius, bueno, ara ho he de dir, no ho he de dir, no? És com... És estrany, però sí que a nivell emocional a mi me passa que potser tens una reunió i penses, pues tio, ara no puc, o de vegades els meus fills han hagut d'estar aquí perquè estan malalts, i me ve un poc aquesta primera pregunta, no? Quina feina hi ha que pugui ser compatible amb dur-te el teu nen malalt?
Sí que hi ha aquesta mirada social dins el tema professional de la dona, no? Ja eres madre, ja és otro capítol i ja no puedo contar contigo para ser un què. O si tengo que contar, de qualque manera he de renunciar a certa part de la meva maternitat.
Laura Frau, psicòloga i psicopedagoga, assessora educativa, presidenta de l'Associació Educa.
No se posa fàcil aquest aspecte a nivell laboral normalment, sobretot en persones o en dones que he acompanyat, no? Que són dones pues, que tenen una carrera professional d'èxit, no? Potent, empreses, o... Uau, és tot un tema, saps? És a dir, pues, no, és que mejor se lo doy a tu compañero, que, saps? Això també, no? Llavors ells tenen més facilitat per ascendir i per tenir llocs, no?, d'aquest tipus, perquè precisament a ells no els implica una renúncia. I això també és vera. O sigui, hi ha poc homes que els impliqui una renúncia, i si els implica és perquè ells ho han decidit, però no perquè socialment se'ls hi demandi això.
I després també hi ha una realitat, que és que nosaltres, que és la conciliació, però són també les predines, i les predines són predines, no predins.
Anne Perelló, actriu, mare de dues nines.
Jo tinc molta sort que tant mon pare com el meu sogre hi són i estan superben les nines i saben fer molt bé, però al final tant ma mare com sa mare, la meva parella, són les que duen el carro, i això pues no és igualitari també. Vull dir que entenc que me demanes per jo i la meva parella, però que també hi ha un punt de que els veig a elles i dic absolutament injust, que elles estan superpendents, ho pensen tot, i ells han viscut una altra època, saps? I no estan acostumats a això. Vull dir que aquí també noto molt aquesta desigualtat.
És verdad que los hombres renuncian también al disfrute de la familia en un momento dado.
Victoria Ramos, consultora d'igualtat.
Todos al final hacemos una renuncia en un ámbito o en otro. Y lo que ocurre, lo lamentable de todo esto al final, creo yo, es que si uno lo elige desde la libertad, es extraordinario. El problema es si somos libres para cruzar esa línea invisible que nos marca un camino para unos y un camino para otras. ¿Libres? ¿O la sociedad, en el momento en que decides cruzar esa línea y adoptar, entre comillas, un rol que no es el tuyo? Digo que no es el tuyo porque la sociedad de alguna manera nos impone un rol a cada sexo. Si decides adoptar un rol que no es el tuyo, ¿vas a poder pasearte libremente y ejercerlo, o la sociedad de alguna manera te va a recriminar que no estás en el lado que corresponde?
La maternitat no hauria de ser un obstacle laboral, però les dades ens mostren una realitat diferent: menys oportunitats, salaris més baixos i pensions reduïdes. Encara avui la conciliació recau sobretot en les dones i la corresponsabilitat continua sent un repte pendent. Però el canvi és possible. Repartir les cures de manera equitativa, ampliar i millorar els permisos parentals, garantir drets per a qui cuida i transformar la cultura empresarial són passos imprescindibles per avançar cap a una veritable igualtat. Perquè conciliar no hauria de voler dir renunciar. La corresponsabilitat és la clau perquè tothom pugui desenvolupar-se tant personalment com professionalment.
El que hem de fer és que els espais siguin més accessibles per a la infància. No haver d'aparcar a les criatures en una guarderia per anar a treballar, sinó fer que els llocs de treball puguin ser més amables.
Andrea Ros, divulgadora i educadora maternal, autora del llibre Com ares, el secret era estar plegades.
Realment se m'acudeixen molt pocs llocs on un infant no pugui ser-hi. M'explico? Vull dir, com que... I l'experiència és el refugi de les mares, eh? Vull dir, com que quan tens un espai dissenyat per infants, els infants no molesten. i les mares poden seguir treballant i, de fet, són molt més productives que si estan separades dels seus fills. El meu equip, sense anar més lluny, a vegades també venen a treballar amb les seves criatures i jo puc assegurar que el rendiment del meu projecte no es veu afectat per això, no? Que les criatures estiguin en els espais és una cosa que hauríem de començar a reivindicar, encara que ens tractin de boies.
Jo crec que el que hem de plantejar...
Maria Duran, jurista feminista, exdirectora de IB Dona.
És si les eines legals que tenim el dia d'avui són tot lo útils que haurien de ser per materialitzar una igualtat real entre homes i dones.
Muchas veces caemos en nuestra propia trampa. Me acuerdo que es, porque es que los gobiernos deberían ayudar más a las mujeres en los aspectos de la conciliación. Hombre, en el momento en que ya estamos poniendo el foco de que es nuestra responsabilidad, de que nos tienen que ayudar más a nosotros, ya ahí estamos teniendo un sesgo.
Victoria Ramos, consultora de igualdad.
Las medidas de conciliación deberían ser para todos igual, y hasta que no se fuerza de alguna manera, como ahora el hecho, por ejemplo, de las bajas cuando tienes un bebé, que me parece extraordinario ese derecho, porque al final todo lo que nos iguala en derecho nos iguala también en oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí a la hora de incorporar una persona a una plantilla, si tú sabes que lo que únicamente tienes que valorar es su preparación y su cualificación profesional y no el hecho de ser mujer u hombre, porque su implicación en la empresa va a ser diferente, se nos presupone menos implicación en el ámbito profesional porque la realidad es esa.
Jo crec que cada vegada és més patent que les dones no renunciarien per ser mares si hi hagués tota una estructura social i en càrrec administrativa, vull dir, per part de les administracions públiques, de reconèixer la funció social de la maternitat.
De lo que se trata es d'arribar a una societat més corresponsable.
Francisca Garí, Comissions Obreres.
En la qual aquesta corresponsabilitat ha de fer que la criança dels fills i les filles i tenir feina per fer molts també bones dins la feina, no? Per disfrutar i gaudir d'aquesta feina.
Malabars, un podcast d'IB3 Ràdio, dirigit per Victòria Morell, postproduït per Sonoteque i amb música original de Tolo Prats.
IB3 Podcast. Un món de sons.